Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. Matí de cel serè a la ciutat d'Olot, matí de boira a Ripoll ara mateix. És el moment de saber com serà aquesta setmana meteorològicament parlant. Avui han baixat les temperatures, eh? Tenim valors de 7 graus al centre de la ciutat d'Olot i de 4 graus al centre de Ripoll. Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui el fred s'ha intensificat una mica a cota baixa, amb punts aïllats a l'interior, i també cap a la Costa Brava. Ha baixat la temperatura de forma important, 5-6 graus, fins i tot 4 graus en punts de la Costa Brava, Torroella de Fluvià, la zona una mica més a l'interior, però vaja, tocada mar, i per tant 6-7 graus a bona part de la Costa Brava, és una temperatura baixa. A Girona ciutat també s'ha baixat cap als 4 graus, Olot 3 graus, pel que fa a Vic 2 graus, un grau a Olost, a Lluçanès, o per exemple temperatures de 0 graus a Sant Pau de Segúries i de gairebé 4 sota 0 a Das, a la Cerdanya. Tot això en un dia que es presenta assolellat, no hi ha d'haver cap canvi en el temps. Avui un dia molt, molt tranquil, i la temperatura potser puja un grau o dos de dia. Tot això, doncs, amb aquest sol, pràcticament cap núvol important, i vents febles que van girant cap a marinada, cap a sud, durant les hores diurnes. Temperatures de 16-17 fins a 20-22 les més altes. Petit canvi de temps amb un front atlàntic desgastat que ens pot donar núvols i algun plogim, alguna gota, molt poca pluja, demà a la tarda nit. Per tant, petit canvi de temps, dimecres tarda nit, matinada dijous, podria ploure o plovisquejar, sembla que molt poc, i per tant el canvi de demà serà bàsicament de més núvols i de temperatures més altes, perquè el vent gira cap al sud. Tant de dia com de nit notarem un ambient més suau i també puja la humitat. I en dies posteriors, temps una mica variable, amb poca pluja, francament no ve gaire pluja, però la temperatura sí que s'anirà recuperant.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Olot comptarà amb un pressupost superior als 54 milions d'euros. Les principals inversions aniran destinades al nucli antic, la seguretat i la neteja.
Es preveuen millores a instal·lacions esportives, centres educatius i en carrers d'arreu de la ciutat. Es manté una partida per la piscina municipal coberta a l'espera de la resolució de la Generalitat i no es pujarà la pressió fiscal per segon any consecutiu, excepte la taxa de residus, que pujarà més d'un 3%.
L'alcalde és Agustí Arbós.
És el millor pressupost que podria tenir Olot pel 2026. És un pressupost treballat i és un pressupost que agafa el relleu de totes aquestes necessitats que hem anat captant de tota la ciutadania que ens ha anat transmetent durant aquest temps i les plasma tant pel que fa a les necessitats que necessitem a dia d'avui com a més preparant-nos per aquests grans reptes que tenim en el futur de la ciutat. Per tant, creiem que aquesta és la línia a seguir, és un bon pressupost i a més, com que és un bon pressupost molt treballat, estem convençuts de que generarà amplis consensos de ciutat. Quan
el PSC també ha dit la seva, votarà a favor dels pressupostos de cara a l'any que ve.
El partit encapçalat per Marina Alegre ha acordat amb l'equip de govern donar suport als comptes que s'aprovaran aquest dijous. Des del PSC Olot destaquen l'acord per no apujar la pressió fiscal, l'aposta pel nucli antic i les inversions destinades a habitatge.
Avui també hem sabut que un 67% dels nous negocis d'Olot han estat impulsats per dones.
És una de les dades que s'extreuen d'aquest any en relació al servei d'empresa i emprenedoria que ofereix Dinàmic. L'Ajuntament d'Olot ha donat a conèixer unes dades que refermen la tendència dels últims anys.
La Gemma Canalies és regidora d'Empresa i Comerç de l'Ajuntament d'Olot.
Durant tot l'any, des de Dinàmic, hi ha el servei d'emprenedoria, d'empresa i el servei d'empresa i emprenedoria, que el que es fa sobretot és acompanyar a totes aquelles persones que volen desenvolupar els seus projectes, ja siguin en la seva fase inicial, com en la seva fase de desenvolupament, com projectes que realment es vulguin reorientar. Doncs és de Dinàmic que es fa tot aquest acompanyament a les persones emprenedores, en aquest cas també amb l'objectiu de que les persones puguin desenvolupar els seus projectes de vida aquí a la ciutat.
Són les 8 i 4, l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles insisteix a la Generalitat perquè millori d'una vegada per totes la seguretat del pont de Poca Farina.
Demanen una ampliació i una vorera per unir aquest barri planenc amb el principal nucli del poble. Es tracta d'un pont molt transitat per camions que van cap a Sant Aniol de Finestres, però també per vianants i usuaris dels càmpings que hi ha a la zona.
L'alcalde és Marc Puig.
I on també tenim dues zones de càmping, i això fa que l'estiu, entre els camions que van a direcció als polígons industrials que hi ha, o les fàbriques, més ben dit, que hi ha Sant Esteve i Sant Aniol de Finestres, els que van al polígon dels desengelats fa que es creuin amb molts de visitants, molts de turistes que passen, que van de càmpings en el poble, els mateixos veïns que van dels càmpings en el poble, i hem demanat l'ampliació perquè es faci una vorera i sigui un pont segur.
Unes 150 persones entre estudiants i professorat participaran aquest curs en els diferents programes d'internacionalització de l'INSABAT Oliva de Ripoll.
Fa uns dies van fer estar del centre educatiu unes representants de Polònia, precisament el país que s'afegeix a les estades idiomàtiques dels alumnes de batxillerat de l'Abat Oliva.
Escoltem en Dani Vilaseca, és el secretari de l'Institut Abat Oliva.
Per això estem fent aplicacions per poder obtenir les acreditacions necessàries per fer-ho. Mentre no ho aconseguim, mentre això no s'aconsegueix, sí que intentem accelerar, doncs, això, que els nostres alumnes tinguin l'oportunitat de poder viatjar a altres països, puguin conèixer altres estudiants, puguin intercanviar coneixements, currículums, entre d'altres. A primer de batxillerat el que farem serà un intercanvi amb Varsovia i un altre amb a França la mateixa setmana, i aquella mateixa setmana també rebrem alumnes noruecs i professors noruecs que estan també establint contacte amb el Centre de Recursos Pedagògics del Ripoll.
Són les 8 i 6, 25.000 persones han passat pels 3 dies de l'esotèric Shopping Night.
Un dels plats forts és el show del mentalista Luis Pardo, que va acabar celebrant-se al Teatre Comtal amb un sold out. Bon balanç, per tant, d'una fira que no para de créixer en espais i visitants, però que aposta per mantenir la qualitat i la professionalitat.
El tècnic de dinamització comercial de la UIR és Jordi Terrea.
Ha sigut, per veure els visitants que venien de fora, la gran quantitat, o sigui, de visitants, podem dir que és una fira que bueno, suposo que queda una mica més per consolidar, però és que, vamos, és que si ve més gent, no la posem a Ripoll, perquè hem fet nous espais, vam fer una zona de food trucks per ampliar espai, perquè la gent que hi havia pogués respirar més i tingués més espai. Però és que la quantitat de gent que ha vingut entre els 3 dies ha sigut brutal, brutal.
Mig quart de nou, Camprodon ha acollit la presentació del The Human Hibernation, un llargmetratge amb un fort vincle amb la comarca del Ripollès que reflexiona sobre la relació entre les persones i la natura a través de la hibernació.
Aquesta pel·lícula va estar gravada als Estats Units, però també a la vall de Camprodon, on diversos veïns de la zona van poder participar en aquesta obra.
La directora és Anna Cornudella.
En realitat, ve una mica com de la inquietud de pensar què passaria, no?, si en un possible canvi climàtic deixéssim d'existir entorns on poguéssim sobreviure i desenvolupéssim un altre mètode de supervivència, com podria ser, per exemple, la hibernació, no? I d'aquest neguit de també de com estem evitant la naturalesa, va sortir una mica la idea.
El Museu de la Garrotxa incorpora una obra de Margit Coxis. L'artista, vinculada a Argelaguer, ha estat fins ara desconeguda en l'àmbit museístic.
Amb aquesta adquisició feta dins del Pla Nacional d'Adquisicions d'Obres d'Art del 2025 del Departament de Cultura, el museu pretén reivindicar i treure de l'oblit la figura d'una artista femenina essencial de l'art català del segle XX.
La directora del museu és Montse Mallol.
És una artista absolutament desconeguda o molt poc coneguda. En vida va fer tot un seguit d'exposicions, però sempre van ser en galeries. No hi ha cap museu ni institució pública que tingui obra de la Margit Coxis, ni que s'hagi fet cap estudi, cap treball d'investigació, de recerca de la seva obra i de la seva trajectòria artística.
Sant Pau de Segúries torna a recórrer el llegat dels romans amb la 31a caminada per la Via Romana, un enllaç històric entre el Ripollès i la Garrotxa.
Al ritme dels Manaies, de Blanes i els de Banyoles, centenars de persones han viatjat al passat.
L'alcalde de Sant Pau és Albert Coma.
Continuem la mateixa empenta i la mateixa il·lusió de poder seguir rere any fent aquesta festivitat. El temps sí que no ens ha acompanyat una mica al dematí, que hem tingut que fer l'esmorzar dintre el pavelló, però bueno, a part d'això, tots els altres actes s'ha pogut fer amb normalitat. També hem pogut tenir la presència del gegant de la Vall de Bianya i el de Sant Pau, quals són romans.
Són les 8 i 9. El Club Tenis Taula Olot és líder de Superdivisió.
Després d'aconseguir les dues victòries en la doble jornada contra Burgos i Borges, el conjunt olotí es situa primer classificat en solitari. El pròxim repte serà aquest divendres contra l'Escala, que és setè classificat.
El Tour de França passarà pel Ripollès. El dilluns 6 de juliol del 2026, la tercera etapa de la prova ciclista passarà per la capital ripollesa. També anirà fins a Planoles i Toses, entre altres municipis de la comarca.
L'etapa començarà des de Granollers, travessarà els Pirineus Orientals per Font Romeu i acabarà a les Angles, ja en territori francès.
Albert García, amb un temps de poc més de 6 hores i mitja, aconsegueix la primera posició a l'ultra de la Trepitja Garrotxa.
I en l'apartat femení, Ragna de Bats aconsegueix el primer lloc també amb un temps de 7 hores i 51 minuts. La Trepitja ha comptat amb la participació d'unes 800 persones durant tot el cap de setmana.
Un dels organitzadors de la Trepitja és en Joan Domènech.
Diferent no té gaire res, hem canviat el recorregut, intentem millorar cada vegada doncs, d'oferir un recorregut més verge, més emblemàtic de lo que és l'Alta Garrotxa. Aquest any doncs, per diverses problemes amb propietaris, o no problemes amb propietaris, sinó per buscar un recorregut molt més adient, doncs han canviat una mica el recorregut. És l'única novetat, l'altre tot continua sobre el paper. I...
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Olot comptarà amb un pressupost superior als 54 milions d'euros. Les principals inversions aniran destinades al nucli antic, la seguretat i també la neteja.
Es preveuen millores a instal·lacions esportives, centres educatius i en carrers d'arreu de la ciutat. Es manté una partida per la piscina municipal coberta a l'espera de la resolució de la Generalitat i no es pujarà la pressió fiscal per segon any consecutiu, excepte la taxa de residus, que pujarà més d'un 3%.
Roger Isern.
L'Ajuntament d'Olot aprovarà aquest dijous en el ple del mes d'octubre un pressupost superior al de l'any passat i que s'enfila fins als 54.457.834,69 euros, gairebé 10 milions superior al del 2025. Un increment que s'explica en gran part pel pla de barris i el projecte de regeneració del nucli antic. En aquest punt s'hi destinen 25 milions d'euros a l'espera de la resolució per part de la Generalitat després de l'entrega de la documentació de fa uns dies. Altres prioritats que engloba el pressupost d'Olot de l'any vinent és en matèria de seguretat, on s'ampliarà la plantilla de la policia municipal amb mínim 3 agents i es destinaran 300.000 euros. Alhora, s'instal·laran càmeres en àrees de contenidors per tal de detectar actes incívics. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, valora així el pressupost de l'any vinent.
És el millor pressupost que podria tenir Olot pel 2026. És un pressupost treballat i és un pressupost que... agafa el relleu de totes aquestes necessitats que hem anat captant de tota la ciutadania que ens ha anat transmetent durant aquest temps i les plasma tant pel que fa a les necessitats que necessitem a dia d'avui com a més preparant-se per aquests grans reptes que tenim en el futur de la ciutat. Per tant, creiem que aquesta és la línia a seguir. És un bon pressupost i, a més, com que és un bon pressupost molt treballat, estem convençuts que generarà amplis consensos de ciutat quan el portem al ple.
Una de les altres parts importants del pressupost és en matèria de neteja, on des de l'Ajuntament s'hi posarà èmfasi destinant 350.000 euros per ampliar la freqüència de recollida i en nous dispositius per al servei. També es destinaran més d'un milió d'euros en la millora d'instal·lacions esportives, com els vestidors del Club Futbol Sant Roc, el Joventut Sant Pere Màrtir i de les instal·lacions del Morrot, on en fan ús tant Unió Esportiva Olot com també Atlètic Olot, entre altres. En educació també millores en diversos centres. El portaveu d'Esquerra i regidor d'Educació d'Olot és Josep Quintana.
La partida d'educació, com hem fet cada pressupost, en aquest cas a més fem inversions importants, com la construcció de l'escola Bressol que farem al centre de la ciutat, i també hem augmentat la partida d'inversions que tenim anual pels centres de primària.
Pel que fa a les ordenances fiscals, l'equip de govern aposta per no pujar la pressió fiscal i només adaptar-se a la normativa espanyola de pujar la taxa d'escombraries un 3,49% per cobrir el 100% del cost del servei, tal com regula la llei. El regidor d'Hisenda d'Olot és Estanis Baireta.
Per segon any entenem que no hem de pujar la pressió fiscal. Ens sembla que són moments doncs, que ja moltes famílies doncs, veuen que en el seu dia a dia molts preus de molts serveis, molts béns s'estan doncs, incrementant. Ens semblava que era un moment doncs, de no augmentar aquesta càrrega fiscal igual com es va fer l'any passat.
L'aprovació del pressupost d'Olot es farà aquest dijous a partir de les 6 de la tarda en el marc del ple del mes d'octubre. Uns comptes que mantenen una partida per la piscina municipal coberta, 200.000 euros per a la construcció del nou aparcament del CAP Olot Nord i recursos pel manteniment del riu Fluvià entre altres inversions.
Ja que parlem del Fluvià, un tema que sempre ha defensat el PSC d'Olot ha dit que votarà a favor dels pressupostos de la ciutat per l'any que ve.
Junts i Esquerra no són els dos únics partits que votaran a favor del pressupost d'Olot del 2026. El PSC també se suma a aquest acord després de les converses de les darreres setmanes on entre equip de govern i Partit Socialista s'han pactat diversos punts per aconseguir el vot favorable. Segons el partit, és un acord fruit del diàleg, la corresponsabilitat i la voluntat de treballar per l'interès general d'Olot. Un dels punts que destaquen és que no s'apujarà la pressió fiscal i s'aplicarà un sistema de bonificacions per als usuaris de la deixalleria mòbil, encara en fase d'estudi. La portaveu del PSC a Olot, Marina Alegre, remarca que ha estat un acord amb consens.
Des del PSC d'Olot votarem a favor de les ordenances, del pressupost i del pla d'inversions al ple d'aquest dijous, perquè creiem que aquests acords són bons per Olot, són responsables i són realistes. Continuarem fent una posició constructiva, crítica quan calgui, però sempre compromesa amb el progrés i el benestar dels nostres veïns i veïnes.
Pel que fa en matèria d'habitatge, el PSC Olot ha insistit en els últims mesos que la ciutat ha d'apostar per destinar-lo a la gent jove i a la gent gran. Com ja van explicar, un dels llocs que tenien pensat és l'antic Hospital Sant Jaume. Els pressupostos de l'any vinent contemplen estudiar-ho.
Redactarà el projecte executiu de la tercera planta de la residència de gent gran de l'antic Hospital Sant Jaume, així com una memòria tècnica per estudiar la transformació dels espais del carrer Mulleres en habitatges amb serveis per a gent gran i per a joves, com els de la plaça Balmes. I aquesta iniciativa vol promoure projectes intergeneracionals que fomentin la convivència, el suport mutu i la cohesió social, perquè creiem que ajuntar diferents generacions és enriquir la vida comunitària i millorar la qualitat de vida de tothom.
Des del PSC Olot destaquen que també s'han acordat temes relacionats amb el pla de barris i la millora d'espais públics, com també equipaments esportius. Juntament amb l'equip de govern, el Partit Socialista d'Olot votarà a favor dels pressupostos, ordenances i pla d'inversions del 2026.
5 minuts més.
No deixem encara les qüestions econòmiques, perquè un 67% dels nous negocis oberts a Olot han estat liderats per dones.
Doncs sí, és una de les dades que s'extreuen d'aquest any en relació al servei d'empresa i emprenedoria que ofereix Dinàmic. L'Ajuntament d'Olot ha donat a conèixer unes dades que refermen la tendència dels últims anys.
Gerard Puigdemont.
Més de 130 persones, segons dades de l'Ajuntament d'Olot, s'han adreçat a Dinàmic des de principi d'any i fins aquest octubre per rebre atenció per part del Servei d'Empresa i Emprenedoria. Gemma Canelies és regidora d'Empresa i Comerç de l'Ajuntament d'Olot.
Durant tot l'any, des de Dinàmic, hi ha el Servei d'Emprenedoria d'Empresa i el Servei d'Empresa i Emprenedoria, que el que es fa sobretot és acompanyar a totes aquelles persones que volen desenvolupar els seus projectes, ja siguin en la seva fase inicial, com amb la seva fase de desenvolupament, com projectes que realment es vulguin reorientar. Doncs és de Dinàmic que es fa tot aquest acompanyament a les persones emprenedores, en aquest cas també amb l'objectiu de que les persones puguin desenvolupar els seus projectes de vida aquí a la ciutat.
De les dades se n'extreu que es manté la tendència dels darrers anys, ja que es mantenen les xifres i també el tipus de persona que acudeix a Dinàmic. El 62% són dones amb estudis superiors, amb feina activa i residents a Olot. Un 10% de les persones ateses ja havien iniciat una activitat econòmica, sobretot relacionada amb comerç, restauració, serveis a persones i serveis digitals. De les dades també se n'extreu que un 18% de les persones ateses disposen d'un negoci en funcionament i s'han adreçat a Dinàmic per sol·licitar suport, per trobar finançament, ajudes o subvencions, o bé per rebre assessorament de gestió i avaluació de l'activitat empresarial en qüestió. Finalment, un 67% dels nous negocis iniciats han estat impulsats per dones emprenedores.
És un quart de 9 i 3 minuts, unes 150 persones entre estudiants i professorat participaran aquest curs en els diferents programes d'internacionalització de l'INSABAT Oliva de Ripoll.
Fa uns dies van fer estada al centre educatiu unes representants de Polònia, precisament país que s'afegeix a les estades idiomàtiques dels alumnes de batxillerat de l'ABAT Oliva.
Laura Segú.
Dues professores d'un institut de Varsovia han fet estada durant uns dies a l'Institut ABAT Oliva. És en el marc del nou programa d'intercanvi que s'incorpora a les propostes curriculars del centre. Serà el mes de maig, una acció que forma part d'un projecte ferm d'internacionalització de l'Institut i que busca, com un dels objectius finals, rebre el certificat oficial per tal de poder acollir-se a un programa de subvencions que faci encara més assumible aquests projectes idiomàtics. El mes de maig serà, per tant, intens, ja que s'hi concentraran tant les estades d'intercanvi a l'estranger, a França i Polònia, però també la visita d'estudiants de Noruega al centre de Ripoll. Antoni Vilaseca és secretari de l'Institut Abat Oliva.
Per això estem fent aplicacions per poder obtenir les acreditacions necessàries per fer-ho. Mentre no ho aconseguim, mentre això no s'aconsegueix, sí que intentem accelerar, doncs, això, que els nostres alumnes tinguin l'oportunitat de poder viatjar a altres països, puguin conèixer altres estudiants, puguin intercanviar coneixements, currículums, entre d'altres. A primer de batxillerat el que farem serà un intercanvi amb Varsovia i un altre amb a França la mateixa setmana, i aquella mateixa setmana també rebrem alumnes noruecs i professors noruecs que estan també establint contacte amb el Centre de Recursos Pedagògics del Ripollès. I per tant, aquesta primera setmana de maig serà una setmana, doncs, molt moguda, perquè tindrem, doncs, això, tots els intercanvis en marxa a l'institut.
La tasca preparatòria d'aquestes experiències lingüístiques requereix un treball de prospecció i contacte previ. D'aquesta manera, aquí a menys d'un mes, 6 professors d'Irlanda visitaran l'institut per fer el que es coneix com a job shadowing, per prendre nota de quin és el funcionament del centre Ripollès i traslladar-ho a Cork, on els alumnes de formació professional hi faran estada. També compten amb el programa Batxivac d'intercanvi a França, que implica tant alumnes com professorat.
A part d'això, els directors de la comarca també fan diversos processos d'Erasmus i de job shadowing, i que durant aquest curs també es duran a terme.
La internacionalització de l'institut també abraça experiències obertes a alumnat de tercer d'ESO fora del curs escolar, en concret viatjaran a Irlanda.
Sí, al final nosaltres som un institut públic i hem de vetllar perquè tothom, no, pugui tenir una educació, com diem nosaltres, pública i de qualitat per a tothom. Val? Però també és cert que com a institut de referència de la comarca, el que volem és que aquests alumnes tinguin l'oportunitat, segurament, de fer activitats que per si mateixos, per les seves famílies, per les seves condicions, potser no ho podríem fer. I, per tant, canalitzar-ho a través de l'institut creiem que és un trampolí perquè aquests alumnes puguin conèixer coses que d'altra manera potser no acabaríem fent. I, per tant, nosaltres sí que creiem, i com bé comentes, que a tercer d'ESO, tot i que encara estan en una etapa obligatòria, també els hi donem l'oportunitat, no dintre del marc, diguéssim, lectiu de l'institut, però sí, doncs, de manera complementària, per dir-ho d'alguna manera, que puguin també viatjar, en aquest cas, a Irlanda, i també, doncs, aprendre, no?, de, segurament, la primera experiència que tindran a la seva vida de viatjar a l'estranger, conèixer a una nova cultura i també practicar l'anglès.
D'aquesta manera s'aconsegueix que unes 150 persones formin part d'aquest projecte d'internacionalització que vol créixer any rere any.
A les Planes d'Hostoles volen solucions al pont de poca farina.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles segueix insistint a la Generalitat a fer millores de seguretat al pont de poca farina que connecta el barri de poca farina amb el nucli principal de les Planes. Concretament demanen una ampliació i una vorera que permeti connectar millor aquest barri planenc amb el principal nucli del poble. En parla Marc Puig, alcalde de les Planes.
I on també tenim dues zones de càmping, i això fa que l'estiu, entre els camions que van a direcció als polígons industrials que hi ha, o les fàbriques, més ben dit, que hi ha a Sant Esteve i Sant Aniol de Finestres, els que van al polígon dels Angelats, fa que es creuin amb molts de visitants, molts de turistes que passen, que van del càmpings en el poble, els mateixos veïns que van dels càmpings en el poble, i hem demanat l'ampliació perquè es faci una vorera i sigui un pont segur.
Des de l'Ajuntament es mostren optimistes de cara a anar preveient un calendari d'obres, tot i que tot plegat depèn de la Generalitat.
Està molt ben encaminada la cosa, tenim ja l'avantprojecte a l'Ajuntament, i ara vam fer unes petites modificacions, buscar un petit traçat alternatiu per quan aquesta obra es pugui executar, que ja serà de cares al 2028, segons ens van dir, sempre i quan hi hagin, evidentment, pressupostos de la Generalitat aprovats.
El titular de la carretera és la Generalitat i les obres tenen un cost lleugerament superior al 1 milió d'euros.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Aquest cap de setmana s'ha tornat al passat de l'època romana, Paula Sayagó.
El llegat dels romans va traspassar fronteres i va arribar arribar a municipis com Sant Pau de Segúries fa segles. Va ser en aquest punt de la comarca on van construir la via romana per comunicar el Ripollès amb la Garrotxa. Des de fa més de 30 anys, el municipi fa cada últim diumenge d'octubre un viatge en el temps. El ritme marcat pels Manaies de Blanes i els de Banyoles, centenars de persones van tornar a recórrer les petjades que els romans van deixar. Tot i que el temps no va acompanyar a primera hora, res va impedir gaudir d'aquesta cita imprescindible al calendari. Escoltem a l'alcalde de Sant Pau de Segúries, Albert Coma.
Continuem la mateixa empenta i la mateixa il·lusió de poder seguir rere any fent aquesta festivitat. El temps sí que no ens ha acompanyat una mica al dematí, que hem tingut que fer l'esmorzar dintre el pavelló, però bueno, a part d'això, tots els altres actes s'ha pogut fer amb normalitat. També hem pogut tenir la presència del gegant de la Vall de Bianya i el de Sant Pau, quals són romans.
Per al grup de Manaies, aquestes propostes són la seva raó de ser. Xavier Rodoreda és membre del Centurió de Banyoles.
És la nostra essència, és la història dels Manaies, bueno, dels soldats romans, i és clar, la via romana que es conserva des del temps del romà, vull dir, fa més de 2.000 anys que hi ha aquesta via romana. Vull dir que aquí ja hi havia soldats Manaies, nosaltres som d'ara, però és clar, representem allò que va passar abans dels romans.
La festa va posar punt final a l'estil romà, amb un dinar popular i una gran bacanal.
I en esports, el Tour de França passarà pel Ripollès.
Ja és oficial, el Tour de França passarà pel Ripollès. La tercera etapa de la millor prova ciclista del món passarà per Ripoll, Planoles i Toses, entre altres municipis de la comarca. La notícia es va fer pública dijous passat durant la presentació del Tour 2026 que va tenir lloc a París. El Tour de França passarà per la comarca del Ripollès durant l'etapa 3, concretament el dilluns 6 de juliol. Una etapa amb un recorregut de 196 quilòmetres que començarà a Granollers. A Catalunya l'etapa passarà per municipis destacats com Vic, Ripoll, La Molina i Puigcerdà i comptarà amb dos ports de muntanya, el primer al Coll de Sant Feliu de Codines i el segon a la Collada de Toses. L'etapa també significarà l'entrada del Tour a França, ho farà pels Pirineus Orientals, travessant per Font Romeu i Col du Calvaire i acabarà a Les Angles. Catalunya també acollirà les dues primeres etapes. La primera serà una contrarrellotge per equips a Barcelona i la segona una etapa de mitja muntanya que sortirà des de Tarragona i acabarà a la capital catalana. A més, serà la primera vegada que Catalunya aculli un Grand Départ, és a dir, la sortida oficial del Tour de França. La darrera vegada que el Tour va estar a la província de Girona va ser l'any 2009, en una etapa que va sortir de Girona i va seguir la ruta del Carrilet per Cassà de la Selva, Llagostera, Sant Feliu de Guíxols i Blanes fins a arribar a Barcelona. Un dia marcat al calendari ciclista que va plegar a prop de 150.000 persones entre Girona i els diversos pobles. Ara el pas del Tour per la comarca consolidarà el Ripollès com una de les demarcacions amb més tradició ciclista a Catalunya.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora de telefonia mòbil de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872 200 555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia sempre hi som.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Aquest 9 de novembre, Amer celebra el 1076è aniversari del monestir de Santa Maria, un fet clau en la història de la vila. Els seus abats van governar la vall i alguns van arribar a ser presidents de la Generalitat. A les 12 del migdia, missa cantada pel cor parroquial i a les 6 de la tarda, concert al monestir amb la Polifònica de Puigreig, amb el concert Essència Catalana. Amer, terra de presidents. Amer, més de 1.000 anys d'història.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Soc l'ànima en pena del barri de Sant Roc i t'aviso, aquest Halloween ressuscitem la festa. Divendres 31 d'octubre al local de l'Associació de Veïns. A les 5 de la tarda vin a fer-te un maquillatge terrorífic i a crear la teva bossa encantada. A 6:45, ruta pel barri, entre ànimes, monstres i crits. I a la Casa Cultural d'Andalusia, de 7 a 11:15 de la nit, entra, si pots, al túnel del terror. Halloween al barri de Sant Roc. Vine o et vindrem a buscar.
Bon dia i bona hora, són 9:15.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia, són notícia baixa els pressupostos de l'Ajuntament d'Olot per l'any que ve. Olot comptarà amb un pressupost superior als 54 milions d'euros.
Les principals inversions aniran destinades al nucli antic, la seguretat i la neteja. Es preveuen millores a instal·lacions esportives, centres educatius i en carrers d'arreu de la ciutat. Es manté una partida per la piscina municipal coberta a l'espera de la resolució de la Generalitat i no es pujarà la pressió fiscal per segon any consecutiu, excepte la taxa de residus, que pujarà més d'un 3%.
L'alcalde és Agustí Arbós.
És el millor pressupost que podria tenir Olot pel 2026. És un pressupost treballat i és un pressupost que agafa el relleu de totes aquestes necessitats que hem anat captant de tota la ciutadania que ens ha anat transmetent durant aquest temps i les plasma tant pel que fa a les necessitats que necessitem a dia d'avui com a més preparant-se per aquests grans reptes que tenim en el futur de la ciutat. Per tant, creiem que aquesta és la línia a seguir. És un bon pressupost i a més, com que és un bon pressupost molt treballat, estem convençuts de que generarà amplis consensos de ciutat quan el portem al ple.
Doncs parlant de consensos, el PSC d'Olot ha anunciat que votarà a favor del pressupost d'Olot per l'any que ve.
El partit encapçalat per Marina Alegre ha acordat amb l'equip de govern donar suport als comptes que s'aprovaran aquest dijous. Des del PSC Olot destaquen l'acord per no apujar la pressió fiscal, l'aposta pel nucli antic i les inversions destinades a habitatge. Consideren que en aquests casos els colors polítics no han de ser un impediment per arribar a un consens.
Un 67% dels nous negocis d'Olot han estat impulsats per dones.
Durant tot l'any, des de Dinàmic, hi ha el servei d'emprenedoria, d'empresa i el servei d'empresa i emprenedoria, que el que es fa sobretot és acompanyar a totes aquelles persones que volen desenvolupar els seus projectes, ja siguin en la seva fase inicial, com amb la seva fase de desenvolupament, com projectes que realment es vulguin reorientar.
És la Gemma Canalies, regidora d'Empresa i Comerç de l'Ajuntament d'Olot. De fet, aquestes dades indiquen que és una tendència que ha anat a més al llarg d'aquests últims anys. I unes 150 persones, entre estudiants i professorat, participaran aquest curs en els diferents programes d'internacionalització de l'INSEBAT Oliva de Ripoll.
Fa uns dies van fer estada al centre educatiu uns representants de Polònia, precisament país que s'afegeix a les estades idiomàtiques dels alumnes de batxillerat de l'Abat Oliva.
Escoltem a Dani Vilaseca, secretari de l'Abat Oliva.
Per això estem fent aplicacions per poder obtenir les acreditacions necessàries per fer-ho. Mentre no ho aconseguim, mentre això no s'aconsegueix, sí que intentem accelerar, doncs, això, que els nostres alumnes tinguin l'oportunitat de poder viatjar a altres països, puguin conèixer altres estudiants, puguin intercanviar coneixements, currículums, entre d'altres.
El Gremi de la Pagesia Catalana ha llançat un ultimàtum a la Generalitat, a l'Estat i a la Comissió Europea i dona, atenció, un termini de 10 dies per aplicar mesures immediates i efectives contra la dermatosi nodular contagiosa.
En un comunicat, el Gremi alerta que la crisi de la dermatosi nodular contagiosa es troba lluny d'estar sota control. Per això, avisen que comencen a fer petites accions reivindicatives per mostrar el rebuig a la mala gestió de les tres administracions. Unes protestes que augmentaran d'intensitat si no atenen les seves peticions. El gremi considera que hi ha una desorganització en el sistema que no permet avançar a la velocitat necessària per afrontar la situació amb garanties.
Anem a les Planes d'Hostoles. L'Ajuntament insisteix a la Generalitat perquè millori la seguretat del pont de Poca Farina. L'alcaldessa Mar Puig.
I on també tenim dues zones de càmping i això fa que l'estiu entre els camions que van a direcció als polígons industrials que hi ha o les fàbriques, més ben dit, que hi ha a Sant Esteve i Sant Aniol de Finestres, els que van al polígon dels Angelats, fa que es creuin amb molts de visitants, molts de turistes que passen, que van del càmpings en el poble, els mateixos veïns que van dels càmpings en el poble, i hem demanat l'ampliació perquè es faci una vorera i sigui un pont segur.
En cultura, aquest cap de setmana a Sant Pau de Segúries han tornat a l'època dels romans.
Continuem la mateixa empenta i la mateixa il·lusió de poder seguir rere any fent aquesta festivitat. El temps sí que no ens ha acompanyat una mica al dematí, que hem tingut que fer l'esmorzar dintre el pavelló, però bueno, a part d'això, tots els altres actes s'ha pogut fer amb normalitat.
Sant Pau de Segúries ha tornat a recórrer el llegat dels romans amb la 31a caminada per la Via Romana, un enllaç històric entre el Ripollès i la Garrotxa. En aquest sentit, al ritme dels Manaies de Blanes i els de Banyoles, centenars de persones han viatjat fins al passat. I ens quedem a la Vall de Camprodon perquè ha acollit la presentació del The Human Hibernation. És un llargmetratge amb un fort vincle amb la comarca del Ripollès, que reflexiona sobre la relació entre les persones i la natura a través de la hibernació.
Aquesta pel·lícula va estar gravada als Estats Units, però també a la Vall de Camprodon, on diversos veïns de la zona han pogut participar en aquesta obra.
La directora és Anna Cornudella.
Ve una mica...
A veure si podem escoltar aquest tall de veu, ara sí, Anna Cornudella.
En realitat ve una mica com de la inquietud de pensar què passaria, no?, si en un possible canvi climàtic deixéssim d'existir entorns on poguéssim sobreviure i desenvolupéssim un altre mètode de supervivència, com podria ser, per exemple, la hibernació, no? I d'aquest neguit de també de com estem evitant la naturalesa.
25.000 persones han passat pels 3 dies de l'esotèric Shopping Night, una proposta firal amb la temàtica esotèrica que ha vist que l'interès per les activitats i aquest tipus d'espectacles no paren de créixer.
Un dels plats forts, el show del mentalista Luis Pardo, que va acabar celebrant-se al Teatre Comtal amb sold out. Bon balanç, doncs, d'una fira que no para de créixer en espais i visitants, però que aposta per mantenir la qualitat i la professionalitat.
Més coses. El Museu de la Garrotxa incorpora una obra de Margit Coxis. L'artista, vinculada a Argelaguer, ha estat fins ara desconeguda en l'àmbit museístic.
Amb aquesta adquisició feta dins del Pla Nacional d'Adquisicions d'Obres d'Art del 2025 del Departament de Cultura, el museu pretén reivindicar i treure de l'oblit la figura d'una artista femenina essencial de l'art català del segle XX.
3 apunts esportius. El primer, el Tour de França passarà pel Ripollès. El dilluns 6 de juliol del 2026, la tercera etapa de la prova ciclista passarà per Ripoll, Planoles i Toses, entre altres municipis de la comarca.
L'etapa començarà des de Granollers, travessarà els Pirineus Orientals per Font-Romeu i acabarà a Les Angles, ja en territori francès.
El club tenis Taula Olot és líder de Superdivisió.
Després d'aconseguir les dues victòries en la primera doble jornada contra Burgos i Borges, el conjunt ulti es situa primer classificat en solitari. El pròxim repte serà aquest divendres contra l'Escala, que és ara mateix setè classificat.
Albert García, amb un temps de poc més de 6 hores i mitja, aconsegueix la primera posició a l'ultra de la Trepitja Garrotxa.
Això en l'apartat masculí. En el femení, Ragna d'Abats aconsegueix el primer lloc amb un temps de 7 hores i 51 minuts. La Trepitja ha comptat amb la participació d'unes 800 persones durant tot el cap de setmana.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Tema del dia, l'executiva de Junts decideix trencar amb el PSOE i diu que no ajudaran un govern que no ajudi a Catalunya.
El president de Junts insta el PSOE a reflexionar i a explicar a la ciutadania com pensa governar el país.
Escoltem a Carles Puigdemont.
Ratifica l'acord pres aquest matí per unanimitat i després d'un debat molt interessant, molt ric, que dona sentit justament aquesta pluralitat i aquesta transversalitat que ens esforcem a protegir del que és Junts per Catalunya, el govern espanyol no tindrà ni podrà recórrer a la majoria de la investidura.
Illa pacta una unitat antidesnonaments amb els comuns i un decret sobre renovables amb Esquerra Republicana.
Les dues mesures s'aprovaran avui, dimarts, al Consell Executiu.
La jutge reclama la llista de trucades d'Amazon el dia de la Dana.
La jutgessa vol disposar d'aquesta informació abans d'interrogar el pròxim 3 de novembre la periodista amb qui va dinar el president valencià.
Els títols de monitor i director de Lleure sumaran mèrits a les oposicions de docents.
La iniciativa respon a una demanda històrica del sector i ja s'aplicarà la nova convocatòria d'oposicions de professorat que s'obre aquest dimarts.
L'IBEX 35 supera el seu màxim històric 18 anys després.
L'índex tanca en els 16.000 punts i assoleix un nou màxim històric, fet que no passava des del novembre de 2007 en plena bombolla immobiliària.
I Rússia tanca 8 aeroports, 2 a Moscou, per un atac de centenars de drons ucraïnesos.
Afirmen que ha mort una persona brillant, que han fet caure gairebé 200 drons en 13 regions i que els aeroports només han estat tancats una estona.
Així són les coses en aquestes primeres hores del matí, 8:45.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps, Dani Ramírez.
Avui el fred s'ha intensificat una mica a cota baixa, amb punts aïllats a l'interior, i també cap a la Costa Brava ha baixat la temperatura de forma important. 5-6 graus, fins i tot 4 graus, en punts de la Costa Brava, Torroella de Fluvià, la zona una mica més a l'interior, però vaja, tocada mar, i per tant 6-7 graus a bona part de la Costa Brava, és una temperatura baixa. A Girona Ciutat també s'ha baixat cap als 4 graus, Olot 3 graus, pel que fa a Vic 2 graus, 1 grau a Olost, a Lluçanès, o per exemple temperatures de 0 graus a Sant Pau de Segúries i de gairebé 4 sota 0 a Das, a la Cerdanya. Tot això en un dia que es presenta assolellat, no hi ha d'haver cap canvi en el temps, avui un dia molt, molt tranquil, i la temperatura potser puja 1 grau o 2 de dia. Tot això, doncs, amb aquest sol, pràcticament cap núvol important, i vents febles que van girant cap a marinada, cap a sud, durant les hores diurnes. Temperatures de 16-17 fins a 20-22 les més altes. Petit canvi de temps amb un front atlàntic desgastat que ens pot donar núvols i algun plogim, alguna gota, molt poca pluja, demà a la tarda nit. Per tant, petit canvi de temps, dimecres tarda nit, matinada dijous, podria ploure o plovisquejar, sembla que molt poc, i per tant el canvi de demà serà bàsicament de més núvols i de temperatures més altes, perquè el vent gira cap al sud. Tant de dia com de nit notarem un ambient més suau i també puja la humitat. I en dies posteriors, temps una mica variable, amb poca pluja, francament no ve gaire pluja, però la temperatura sí que s'anirà recuperant.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal, una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreixo a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Avui em fa especial il·lusió fer aquesta entrevista perquè el Col·legi de Periodistes ha reconegut tota una vida a través de les mosques que otorga anualment el Col·legi a les comarques de Girona a un bon amic com és l'Albert Enraquena, periodista nascut a Ribes de Freser, un home de ràdio, un home de premsa que també col·labora al setmanari El Ripollès, el diari El Ripollès, i ell, a més, també va formar part d'aquesta casa de Ràdio Olot. Albert Enraquena, què tal, com estàs, amic? Bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia i molt bons records, perquè de fet a Ràdio Olot és el primer lloc, com aquell que diu, que vaig començar fent ràdio.
I tant que sí. Com ha plogut, des de llavors?
Déu-n'hi-do, ha plogut molt i molt, han passat molts anys, i la veritat és que m'ho he passat molt bé fent la meva feina.
Albert, què suposa per tu haver rebut aquest reconeixement que se't va entregar a finals de la setmana passada al Col·legi de Periodistes?
Un honor immens, no t'ho pots arribar a imaginar. És una cosa que jo mai m'hagués pogut arribar a pensar, de que això seria possible i de que tingués doncs, aquest reconeixement dels companys de feina, perquè definitivament és els companys de feina qui em donen i qui em fan aquest reconeixement, i és una cosa que t'arriba molt, molt, molt endins.
Albert, són molts anys de professió. Com ha canviat la professió en tot aquest període?
Ha canviat molt. Des de... en ràdio, per exemple, des de les corredisses que tenies per poder trobar una cabina de telèfon per poder passar una crònica, en què si eres el primer, doncs fantàstic, i a vegades si no arribaves al primer ja no tenies temps d'entrar al butlletí, que duraven 5 minuts, doncs tot això que hi havia, i que havies de suportar. I després, amb això, amb els mitjans tècnics, és bé, amb els telèfons mòbils, primer els telèfons mòbils que semblaven un rajol, una totxana, per dir-ho d'alguna manera. Després ja van anar reduint, van anar millorant la tècnica. Ara pots entrar des de qualsevol lloc, a qualsevol emissora, amb so molt bo, les emissores estan preparades per això. Això a nivell tècnic, pel que fa a la ràdio, també doncs s'han deixat les cintes, tot queda digitalitzat, es poden polir molt més bé els talls de veu, les entrevistes, tot. Però després, a nivell de... el periodisme hauria de ser sempre igual, crec jo. És a dir, el periodista hauria de preguntar, repreguntar i repreguntar molt, i aleshores contrastar i contrastar molt les notícies que ell fa. I si està explicant allò que veu, explicar-ho, i explicar realment el que veu. No opinar sobre el que està veient, sinó explicar-ho. I això ara queda una mica diluït per tot el tema de les xarxes. Les xarxes és una de les coses que més em preocupa. Ja no diguem intel·ligència artificial, però les xarxes així d'entrada, perquè clar, qualsevol es veu capaç de fer una crònica periodística a través de les xarxes, sense haver contrastat res. I el més greu d'això, que és el que vaig dir en el discurs quan em van otorgar el premi, el més greu d'això és precisament que hi ha mitjans de comunicació que, perquè ho veuen a la xarxa, ja ho agafen per bo i ja ho tiren. I a vegades surten, doncs, veritables barbaritats.
Sembla que el contrast informatiu és una pantalla passada, no?
Sí, semblaria que sí. Semblaria que contrastar les notícies, doncs, és una cosa que ja no cal. No, sí que cal, clar que cal. Vull dir, a veure, tu no podi... Hi ha agències d'informació ja fiables que dius, home, sí, el que pugui dir aquesta agència, això pot anar a missa, per dir-ho d'alguna manera. Però fins i tot hi ha vegades que val la pena. No costa res a vegades fer una trucada i dir, escolta'm, això que estan dient aquí, això és cert? Això no és cert? Això ha passat? Això no ha passat? Però és que si ja no t'ho fa una agència, si ja t'ho fa un qualsevol que estigui... No, doncs mira, jo m'hi poso i faré de youtuber o faré de persona que influenciador, no? Home, parlem-ne.
Albert, has tingut la sensació de patir intrusisme professional en aquests últims anys?
No, aquesta sensació, a veure, no l'he arribat a tenir. No l'he arribat a tenir perquè, diguem-ne, que a mi directament potser no m'ha tocat, no? Però sí que he vist que potser en altres àmbits sí que hi ha estat. Sobretot un tema, potser més en premsa escrita.
Albert, què t'ha donat la ràdio i què t'ha donat la professió al llarg de tots aquests anys?
Home, m'ha donat molt. M'ha donat la satisfacció personal de poder fer allò que realment m'agradava. És a dir, jo he estat periodista per vocació. No tinc cap dubte. Vull dir, si no hagués de ser perquè m'agradava molt i molt, doncs no m'hi hagués dedicat. Llavors he fet molt bons amics. He fet molt bons amics a través de la professió i tot ha vingut també doncs, gràcies al suport de la família. Això que quan jo vaig baixar aquí a Girona, recordo que vaig deixar la feina de Ribes, que feia de Llauner, i vaig baixar a fer de periodista aquí a Girona, que estava casat i tenia dos fills. El meu pare, en pau descansi, va estar un mes sense dirigir-me la paraula, perquè no li havia agradat el canvi que jo havia fet. Però bé, suposo que ara... estarà orgullós.
Segur que sí. La meva àvia sempre em deia què has predicat avui quan tornava de la ràdio.
Exacte.
Aquelles coses, eh? Albert, el millor i el pitjor moment de tots aquests anys?
Ostres, mira, millor, doncs, un dels, això mateix, el moment de la jubilació, que també vaig preparar una festa sorpresa, que vaig estar envoltat de molts amics professionals, tot de la professió, i potser un dels més tristos va ser la pèrdua d'un molt bon amic periodista, Miquel Diumé, que havia estat director de Ràdio Nacional d'Espanya aquí a Girona, i que malauradament ens va deixar massa aviat. Serien potser els dos moments més extrems. Un altre moment extrem també va ser quan vaig haver de donar la notícia de la mort d'un íntim amic, en Ramon Franco, que va morir a causa d'una llau a Núria l'any 90, em sembla que era.
Albert, què els hi diries als periodistes que ara s'incorporen a la professió que tu has deixat?
Que no es pensin que arriben a la professió ensenyats. Que la professió de periodista, a més, s'aprèn cada dia, se n'ha d'aprendre, i cada dia s'ha de preguntar, i tot el que ens diguin s'ha de contrastar, sobretot això, i que tinguin molt en compte, si ve una persona, o ve una entitat, o ve un organisme, i et dona una primícia, alerta amb aquella primícia, està molt bé, però sobretot contrasta-la, i sobretot mira quins interessos pot tenir aquella persona, aquella entitat o aquell organisme per donar-te aquella primícia, perquè segur que darrere hi haurà un interès.
Albert Requena, tenim un dinar pendent tu i jo.
El tenim, i tant que sí.
De fa molt temps. Una abraçada molt gran i enhorabona per tanta i tan bona feina feta. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
10 minuts, les 9, 25.000 persones han passat pels 3 dies de l'Esotèric Shopping Night que s'ha celebrat a Ripoll, Laura.
La cinquena edició de l'Esotèric Shopping Night ha reunit a Ripoll unes 25.000 persones al llarg de les 3 jornades. La Fira Esotèrica ha superat totes les expectatives de l'organització i es mostren esgotats, però també satisfets, malgrat la pluja que ha fet necessari reprogramar algunes activitats, com per exemple el conjur de la Caimada, els balls ancestrals de les bruixes i el ritual de purificació. Un dels moments estel·lars ha estat l'actuació del mentalista Luis Pardo, que per motius meteorològics va haver de reubicar-se al Comtal. El resultat, ple absolut. Jordi Terré, tècnic de dinamització comercial de la UIA.
Ha sigut, per veure els visitants que venien de fora, la gran quantitat, o sigui, de visitants, podem dir que és una fira que bueno, suposo que li queda una mica més per consolidar, però és que, vamos, és que si ve més gent no la posem a Ripoll, perquè hem fet nous espais, vam fer una zona de food trucks per ampliar espai, perquè la gent que hi havia pogués respirar més i tingués més espai, però és que la quantitat de gent que ha vingut entre els 3 dies ha sigut brutal, brutal.
Més de 130 paradistes han estat partícips d'aquesta cinquena edició. Montserrat Tura és una d'elles i un exemple de fidelització i pren part des del primer any. Montserrat Tura, paradista.
Que clar, és més que l'any passat, amb més volum de gent que treballem i bueno, està més repartit, evidentment, no? Però vull dir, hem tingut molta sort. Sí, porto des del començament que es va inaugurar aquesta fira i he anat venint, m'ho he passat molt bé, perquè de fet és la meva vocació i fa 20 anys que estic en aquest món. T'ha sortit també a fora, a les fires, medievals sobretot i esotèriques.
Un dels barems de l'èxit ha estat el número de loteria de l'associació Ripoll Comerç. En un sol dia de fira i després de la ritualització per atraure-hi la sort, va quedar exhaurit després de vendre's les 130 sèries.
I ara és el moment d'anar al Museu de la Garrotxa perquè incorpora una obra de Margit Coxis. L'artista vinculada a Argelaguer ha estat fins ara desconeguda en l'àmbit museístic, Natàlia Moreno.
El Museu de la Garrotxa ha incorporat recentment una nova peça a la seva col·lecció, una pintura de Margit Coxis, artista nascuda a Java l'any 1941 i establerta a la Garrotxa. L'obra ha estat adquirida pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, feta dins del Pla Nacional d'Adquisicions d'Obres d'Art 2025 i passa a formar part del fons del Museu Museu Olotí. Segons ha explicat Montse Mallol, directora dels Museus d'Olot, aquesta incorporació té un valor especial.
És una artista absolutament desconeguda o molt poc coneguda. En vida va fer tot un seguit d'exposicions, però sempre van ser en galeries. No hi ha cap museu ni institució pública que tingui obra de la Magricoxis ni que s'hagi fet cap estudi, cap treball d'investigació de recerca de la seva obra i de la seva trajectòria artística.
L'obra adquirida pertany a la primera etapa creativa de Coxis al voltant dels anys 60 i és un oli sobre tela amb unes banyistes com a protagonistes dominada per tons freds, especialment verds i blaus. El seu estil va evolucionar de la neofiguració postimpressionista al realisme màgic, centrant-se especialment en la figura humana, principalment femenina i l'infantil. Coxis va arribar a Espanya als anys 60, on també va treballar com a actriu i model. Va desenvolupar la seva carrera entre Mallorca, Barcelona i la Garrotxa, on va trobar Gelaguer un espai de vida i de creació. La seva filla, Escarlata López, recorda aquells anys com una època d'intensa activitat artística, de convivència amb l'art i de retorn cap al poble.
Sempre l'havia vist dibuixar a casa. Inclús a Gelaguer, molts nens del poble venien a casa i els va incitar a pintar. Alguns m'ho diuen ara, que oi, gràcies a la teva mare doncs vaig continuar dibuixant o pintant, perquè venien a casa i a les tardes a l'estiu ens estàvem tots allà dibuixant mentre ella pintava o... I bueno, em fa il·lusió veure que va servir per a alguna cosa, no?
Durant la dècada dels 70 va participar en diverses exposicions en galeries d'art i gran part de la seva producció es troba actualment en mans particulars. Margit Coxis va morir el 1984 amb només 43 anys. Amb aquesta adquisició, el Museu de la Garrotxa es converteix en la primera institució pública que exposarà una obra seva, un pas que, segons Mallol, pot contribuir a redescobrir.
Albert García, amb un temps de poc més de 6 hores i mitja, aconsegueix la primera posició a l'Ultra de la Trepitja Garrotxa. En l'apartat femení, Ragna Debats aconsegueix el primer lloc amb un temps de 7 hores i 51 minuts.
Aquest dissabte i diumenge el municipi d'Oix s'ha vestit de gala per acollir gairebé un miler de corredors per dur a terme 4 proves diferents. La Trepitja Garrotxa ha demostrat una vegada més que és una de les proves més importants de la comarca i que s'ha consolidat dins el panorama català de les curses de muntanya. Enguany, entre les dues jornades, els pràcticament 800 corredors han pogut gaudir dels diferents recorreguts. Un dels organitzadors de la Trepitja Garrotxa, Joan Domènech, explica quines han estat les novetats d'aquesta nova edició.
La novetat que tenim és que el Trepitja Garrotxa d'aquest any forma part de la Challenge de Valls Catalanes. Valls Catalanes és una Challenge que engloba curses de cada costat del Pirineu, tant el que és la cara nord com la cara sud, i aquest any doncs formem part d'aquí i això també ens aporta molt de participants i ens dona una mica més de categoria a la nostra cursa.
Aquesta prova ha comptat amb 4 distàncies diferents, l'ultra de 62 quilòmetres, la marató de 42, la mitja marató de 23 i la cursa popular de 9 quilòmetres. Domènech explica per on ha passat el recorregut d'enguany.
Diferent no té gaire res, hem canviat el recorregut, intentem millorar cada vegada doncs, d'oferir un recorregut més verge, més emblemàtic de lo que és l'Alta Garrotxa. Aquest any doncs, per diverses problemes amb propietaris, o no problemes amb propietaris, sinó per buscar un recorregut molt més adient, doncs han canviat una mica el recorregut. És l'única novetat, l'altre tot continua sobre el paper. I...
Pel que fa als números, a l'Ultra ha aconseguit la primera posició masculina amb un temps de 6 hores, 33 minuts i 36 segons, Albert García. En clau femenina, la Ragna Debats amb un temps de 7 hores, 51 minuts i 53 segons. A la marató, primer lloc per Xevi Guix en categoria masculina i Judit Pasqual en femenina. A la mitja marató, Lluc Torner ha aconseguit el primer lloc i Carla Esclusa en femenina. I a la més popular de totes, la de 9 quilòmetres, Lluca Mora ha estat el primer a arribar i Cristina Soler ho ha fet en categoria femenina. A més, la prova ha pogut destinar novament tots els beneficis a la Fundació Albert Bosch.
Gràcies, Roger. Ho deixem aquí. Demà hi tornem a la mateixa hora, des d'aquí, des dels 5 minuts més. Bon dia.